I com cada dimecres a mig matí, sintonia de retalls de premsa amb Juani García. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs, Juani?
Pues molt bé.
Molt bé, molt bé.
Ja, aquests, ja hem passat el pont,
no?
de la Constitució
de la Puríssima.
I la Puríssima. I ara pues, anem cap al Nadal, ja.
Doncs sí,
a
ja.
Veure com anirà aquest Nadal. Bueno, abans del Nadal ens arribaran les eleccions i després vindrà el partit del Madrid-Barça.
Hi ha molta feina, eh?
Tenim moltes emocions de cop, eh? Totes seguides, no sé jo.
S'acumula tot.
Aquest cor no sé com anirà, eh? Però
no
bueno,
bé, dona,
el tenim ben preparat, sí.
I tant.
Nosaltres estem acostumats a aquestes coses. Doncs bé, començaré per dir-te que diu que creix el nombre d'hispanohablantes, que per cert ahir vaig veure a la tele que a Xina, quan els nens estan a la guarderia, ja els hi comencen a parlar castellà. I van fer una entrevista a uns quants, no? Ja sabien els números, però escolten, correctes, eh? D'un, dos,
sí?
Tres, quatre, cinc... Li va dir una a l'altra, diu... I a tu per què vols aprendre l'espanyol? Dice, porque quiero ir a España. I diu, per què vols anar a Espanya? Diu, perquè tenen moltes playes. O sigui, que el pobre nano ja estava conscienciat
de que
venir a Espanya era tenir aigua. Però bueno, hi ha molts puestos que no entenen, però bueno. Però mira, amb una gràcia tan petits veient-los com parlaven. I això es refereix, diu, que actualment és la segona llengua materna amb major número d'usuaris, solament, diu, es ve superada per el xinomandarín. Clar, el xinomandarín, que nosaltres no sé si ens atreveríem a aprendre'l, no? O sí?
No, no tinc cap interès, tampoc.
Sí, bueno, nosaltres anem donant a la Xina, no?
A més, que ha de ser molt difícil.
Jo crec que sí, i escriure'l, igual que el japonès.
Ui, no.
Diu que la gran majoria d'hispanoparlantes, 477,6 milions, són hablantes natius. I mentre que els 73,6 milions tenen un idioma, un domini limitat de l'idioma, i el 21,2 l'estudien com a llengua estrangera. Doncs bé, aquests nens, pues tenen aquesta gràcia.
Oi, aquests ninos.
Sí, bueno, jo és que al meu net li dic ninet, pues clar. Doncs diu, per què es diu que algú dorm a gust quan ho fa a pierna suelta?
Per què?
Diu que per entendre aquesta expressió tenim que remetir-nos a aquelles èpoques en què els presos se li col·locaven grillets amb els tornells per evitar que es foguessin.
Ui.
I diu, els que tenien bona conducta se'ls hi permetia dormir a llibres sense aquesta molesta peça, no? I li treuen el cadenat. Per lo que podien dormir, literalment, a pierna suelta, clar. Ja no és el mateix tenir la cama lligada...
No, evidentment que no.
...que tenir-la suelta, perquè jo a vegades he intentat, perquè també et diuen que dormir posant-te un coixí entre les dues... Les dues cames, diu que millora, perquè, clar, l'esquena està més recta, que si tu fas l'exercici, és veritat. No està tan, no sé, no, tan desnivellat, no? Però saps el que suposa... Jo he provat dormir amb un coixí aquí... Doncs com que no.
No, jo tampoc.
No m'hi sento.
No.
Dono més voltes com molino, però bueno, què hi farem? Diu, el ancho, el campo i la calle Aribau. No sé aquest escrit del senyor de la Plomilla, el que ens diu. Diu, el que la terra m'ha donat. Lluís Foig desenvolupa una idea. Viure al camp ja no és una desavantatge, sinó el contrari. Ja no existeixen desigualtats. Tots surten de cases informats i opinats. Inclús vestint igual, clar. Tots anem amb... puestos aquests, que a vegades em fa gràcia perquè jo tinc una neboda que a vegades li dic, anem a comprar... Ai, jo no, jo a comprar aquests puestos no, perquè tots anem igual. Ui, i després te'n vas a les grans superfícies i també ho portes. O sigui que, de fet...
Sí, però clar...
Escolleixes, no? Diu, un pot viure aquí com el carrer Beribau, però com un plus, una mirada més tranquil·la, menys excitada i més comprensiva. Amb tants carrers com hi ha a Barcelona, cita el carrer Beribau, i jo reparo que és una casa on va néixer la Carmen Laforet i la retrató amb la seva novel·la Nada, un ambient opressiu de postguerra, fam, societat, malolient, que visita a una fila de balcons iguals. La protagonista preguntava als seus moradors, què et passa? Què penses? I la resposta era, nada. Diu, creu que les va faltar veure el sol a l'aixecar-se, clar. Perquè si no, no tenia cap moviment d'aquestes coses perquè la cosa no funcionava molt bé, no? Ara saps que han fet, bueno, saps, no sé si ho sabràs, que ha obert les portes al primer restaurant naturista de París.
Ah, fixa-t'hi.
Et porto hasta la foto.
Ah,
per Covells. I diu, es diu O Naturel, i sols pot entrar amb reserva i sense roba. Sí, això ja s'assembla a aquest poble que havia per aquí, per Tarragona, Forès, em sembla que era, no?
No, Fonoll.
O Fonoll, això sí, Fonoll. Forès està la vergeta aquella camí, que també a vegades ens hem parat quan hem pujat. Diu, ni roba, ni telèfons mòbils. Aquesta és la norma principal i el restaurant que Mike Stephan Sada ha muntat a París. Aquests dos germans, cansats de treballar en companyies d'assegurança, van decidir obrir un establiment de bon menjar i a un preu assequible. Però d'aquests n'hi ha mil a la capital francesa, per lo que se'ls va ocórrer la original idea de que el local fos naturista. La Costa Gala és el primer destí naturista del món i milers de parisins somien durant tot l'any amb les vacances en pilotes. D'aquí que per als seus clients, o Natural, que és com es diu el restaurant, sigui com un petit oasis enmig de París.
Molt bé, doncs també.
O sigui que, ja ho saps, si vols anar...
Sí, com, ara hi corro.
Com vas néixer, sense res, doncs per sortir, com tu dius, corrents.
Home, jo, sincerament, ho trobo bé, em sembla molt bé que tothom faci el que vulgui. Ara, molt higiènic no el trobo.
No sé com dir-te. Jo, a vegades, quan passejant cap a Torredembarra, aquell tros de platja turista que n'hi ha, que també estan despullats, com que... Em fa com que, no sé, com amb
un... No, i això no, però en un restaurant, què vols que et digui?
Però, no sé.
No sé. A mi la platja, això no...
Jo no dic que estiguin estirats a la sorra tota l'estona, però bueno...
Però...
És que a vegades passegen també per la vorera i van amb aquella campana, ping-pong, ping-pong...
Però estan a la zona que poden estar, no?
Sí, sí, ja ho posen 5 idiomes, o sigui que...
La llibertat, no?
El que s'espanti que ho llegeixi, que hi ha 5 idiomes que ho posen,
Per això no, home, això no.
Diu que Xangai aconsella a les dones no conduir amb el cabell suelto.
Ah, clar.
Que, per cert, ara a l'Aràbia Saudí les deixaran conduir.
Tu creus?
Després de 30... I per cert, també vaig sentir que obririen cinemes a partir de l'any vinent, que feia 35 anys que estaven també prohibits. Diu que el manual de circulació de l'Ajuntament de Xangai va enviar als domicilis compta amb unes sorprendents recomanacions dirigides a les conductores. Encara que el cabell llarg és bonic, impediran les dones veure altres cotxes aproximant-se per ambos costats, clar. Ara mateix tu vas amb el cabell suelto. Si vas conduint i mires cap a l'angle, si el portes a la cara, et tallarà una mica. Però no crec que això sigui un motiu perquè no puguis conduir.
Vaja, a mi em sembla que són ganes de tocar una mica els vetos.
Em sembla que anar cap endavant, anem cap enrere.
Sí, hi ha països que més que altres.
Sí.
Ah, bueno, aquí d'unido també.
Sí, aquí també estan passant
també
les nostres.
Sí.
Diu, així mateix el document aconsella portar tacons de més de 4 centímetres perquè poden afectar l'acceleració i el frenat, així com evitar els fracs de perfum perquè podrien causar una explosió en cas d'accident. Tu no pots portar al seient ni perfum ni res, perquè el sol calenta aquests pots i com que són d'ambientadors i coses així, això ho fa molt, que no és bo.
Diu, això dels talons, d'acord.
També.
Ara, això del cabell, on vas?
Talons i
ja portar... Sembla...
Bueno, de fet, aquí a Espanya ja portar xancles ja està penat, O sigui, a tu et paren qualsevol cos de seguretat de l'Estat i portes xancles, perquè també diuen que és motiu de tindre accidents. Per cert, perquè molts porten aquell velcro, que quan tu fas una acceleració o fas una frenada, si el velcro no és bo, que n'hi ha molts que també el tenen ja més desgastat, el peu se te'n va cap endavant, clar, i ja no fas...
Home, amb xancletes és veritat que costa molt de conduir.
I xancletes, i jo a la meva filla li dic, jo sempre porto, i és veritat, jo al cotxe sempre porto unes mercedites per conduir. Ara no, perquè ara porto una sabata d'hivern que és tancada, no? Però quan portes a l'estiu que portes una miqueta de taló, jo sempre porto, i me'n vaig a la platja posant-me les mercedites aquestes, encara que tingui pel tancat.
Ets molt prudent, tu.
Jo sí.
Veig que sí.
Des de diferents col·lectius diu que s'ha criticat que el manual no contingui cap suggerència dirigida específicament als homes. Clar, tot s'ho carreguen les dones, pobretes. Tu penses que
no faré cap comentari, perquè ens sobren ja.
Bueno, diu que una jove recauda més de 300.000 euros per ajudar el sense sostre, que a la seva banda la va ajudar amb ella. Es veu que anava per la carretera, es va quedar sense benzina, no portava diners, perquè, com passa sempre, portem la targeta, però no portem res. I es va trobar que no tenia diners per poder... Ni poder anar a la benzinera, ni poder comprar-ne. I un sense sostre que estava per allà es va apropar i li va dir que no patís, que es quedés al cotxe, que ell aniria. I el pobre home es veu que només portava 4 cèntims i va agafar i li va comprar la benzina. Llavors ella diu que li va prometre que tornaria i li va pagar amb l'únic bitllet de $20 que tenia. Kate diu que li ha tornat a l'alfavor. Diu que és un veterà del cos de marines i somniava en convertir-se en farmer d'ol, però es va ficar en assumptes de drogues, el que passa sempre. Començaren els seus problemes amb el diner, la seva nòvia el va abandonar i li van robar el poc que tenia en un refugi, per lo que començar a viure junt a la cuneta d'una autopista a prop de Filadèlfia, Estats Units. I la casualitat va voler que Kate, que es passejava per allà amb el seu cotxe, doncs la va deixar tirada. Eren les 11 de la nit i tot estava fosc. S'havia quedat sense gasolina i no portava diners en efectiu. I ella doncs, ha fet una crida per internet i ha recaudat més de 328.000 euros.
Són molts diners, no?
O sigui que diu que ha sigut a través de GoFundMe. La seva hazaña ha sigut aplaudida per més de 13.000 persones que en només 18 dies han recaudat aquests diners.
Molt bé, molt bé.
O sigui que suposo que podrà comprar-li una casa perquè no visqui al carrer.
Bueno, bé, no sé, una casa ben bé.
Bueno, 328.000 euros allà.
Ah, allà?
Allà no ho sé. Aquí potser sí, però allà... Bueno, allà hi ha a molts puestos d'Europa, no?
Però vaja, sigui com sigui, l'ajudarà segur.
Diu, d'on ve la senyal de la victòria feta amb els dits? Tu ho saps?
No, ara tu m'ho diràs.
Diu, té el seu origen en la Guerra dels 100 Anys. I ho van posar els arqueros inglesos l'any 1415. Aquests van tindre un paper decisiu en moltes batalles, així que quan eren capturats i perquè no poguessin fer ús del seu arc, es tallaven el dit índice, o sigui, que es quedaven sense l'índice, i el corazón. Només en tenien aquests
Mare
dits.
Mare meva.
Diu, per això, si l'arquero conservava els seus dits, abans de la batalla se'ls mostrava a l'enemic a modo de amenaza, clar, com dient, els tinc. Però, bueno, aquestes coses estranyes que passen que no te les veus venir, però, bueno. Ara ens trobem que ve el Nadal, hem dit abans.
Sí.
I cruspir-se el Nadal fent la volta al món amb els plats més típics dels 5 continents. O sigui, que aquest
taller... Oh, molt bé, no? M'agrada el pla aquest, eh?
Diu que cada país ha adaptat la seva gastronomia i els ingredients més característics per elaborar plats festius i contundents.
Uh-huh.
Aquí a Espanya no cal comentar-ho. No? La sopa de galets, l'escudella, els canelons, el marís, les neules, els torrons... Són alguns dels menjars que omplen les taules de casa nostra per Nadal. Diu, encara que la festa s'ha celebrat arreu del món, clar, nosaltres ens trobem que estem a l'hivern, però hi ha gent que ho celebra, que a vegades diem, ui, a l'agost celebrant el cap d'any, doncs hi ha puestos que sí que ho celebren també a l'estiu. Diu que a Europa el gall dindi farcit és un dels plats estrella en la majoria dels països anglosaxons, com Regne Unit, Irlanda o el sopar del dia de Nadal. És tradicional que passin tot el dia preparant el farcit i cuinant-lo al forn. Pel que fa al primer, cada família té la seva recepta, però és habitual que porti castanyes, pa, herbes aromàtiques i ceba. S'acompanya de pernil al forn, col lombarda, salsa de nabius, patates al forn i cols de Brussel·les. Hi ha alguns que també diu que posen ànec, que és indispensable a Nadal dels francesos.
Jo, què vols que et digui, com la cuina catalana, cap.
Sí, bueno, a mi també m'agrada més això, però bueno...
Cada cap ni una. La nostra escudella, els nostres canelons...
Els canelons, sobretot. Jo sí, ja ho tinc a casa, és el plat estrella.
En fas tu, de canelons?
Sí,
sí.
Sí,
molt bé.
Que, per cert, l'altre dia vaig veure una receta a la tele que li posaven passes de Corinto. D'aquelles petitones.
Els canelons?
Els canelons, a la carn de les passes.
Mm.
I saps què vaig fer l'altre dia? Vaig fer conill i li vaig posar passes. No prunes, eh? Passes.
Panses,
sí. I van sortir boníssim.
Mm-hmm. Sí, no.
Diu que la celebració...
Amb això sí, però amb els canelons jo ho trobo una mica estrany, no?
Però com que és carn també, a la carn picada que li
ja,
poses...
Ja, no sé.
No, bueno, jo en faré uns quants així, uns quants sense la d'allò. Ja, després ja ho veurem.
Ja m'ho diràs.
Sí. Diu que les celebracions d'Àfrica tenen molt de la gastronomia pobra de cada país. A Etiopia, les espècies s'enduen al protagonisme gràcies a un plat anomenat wat, que porta carn especiada i verdures, i que se serveix amb un pa sense fermentar, ingera que serveix de cullera a l'hora d'agafar la resta d'ingredients. Per la seva banda, el pollastre i el porc, l'arròs, són els plats principals d'una jornada marcadament familiar. El pollastre es prepara de diverses maneres. Pollastre estofat amb coco i pollastre amb all i gengibre. Els llegits estan considerats com una fruita especial per a aquestes dates a la illa africana. I després, clar, a Àsia i Oceania, pues la nilaganga, un sopar tradicional de vedella i pollastre, similar a un estofat, és el menjar tradicional de la nit de Nadal a Filipines. A Austràlia, on també és estiu, les barbacoes substitueixen els tradicionals rostits. Així doncs, és allò més comú menjar carn o marisc, fet a la brasa, al jardí o a la platja. Pel que fa als dolços, el pastís paulova és imprescindible en els Nadals, als antílopes.
Molt bé, doncs ja ho sabem. Si anem, ja sabem què ens trobarem.
Que aquestos ja sabem. I diu que les dones necessiten dormir més que els homes.
Ah, sí?
A casa meva és al revés. Dorm més el meu home que jo. Però bueno, sempre hi ha qui trenca les estadístiques, no?
Sí, clar, evidentment.
Diu que un estudi científic ha revelat que per funcionar al 100% les dones necessitem dormir un mínim de 20 minuts més que els homes. Pel que sembla, el cervell femení és més complex que el masculí, no? A més, al contactar-se les seves neurones de manera diferent, tenen una capacitat de concentració major i, per tant, major desgast. Aquesta investigació també ha revelat que emocions com l'angoixa i la depressió influeixen en major mesura en la qualitat del somni de la dona que en la de l'home, per lo que és més habitual que pateixi insomni associat a la tensió nerviosa.
Mm-hmm. Molt bé.
I abans d'acabar, que no se me n'oblidi, volia fer una crida, perquè he vist al Facebook...
Una denúncia, vols fer?
Bueno, sí, una denúncia per apoyar una miqueta els meus convilletans de Creixell, que els han robat una ovella del pessebre que tenen al pàrquing que hi ha davant de Cal Cavaler. Una ovella gegant. O sigui que
qui... Jo m'he quedat al·lucinada també quan ho he vist al Facebook.
Qui ho ha après, no dic jo, que ho hagi fet... No, és que no ho sé, perquè...
Quina
últimament...
classe de tot i lo tot i la pot agafar una ovella? Per què vols una ovella, home?
Bueno, potser ha agafat això perquè és l'únic que ha pogut agafar en aquell moment. Passaria algú o a saber si el seu sentiment era fer-ho tot malbé, perquè hi ha gent per a tot, no? I avui en dia que està molta gent tan desganada i tan desorientada que ja, només
però...
tan mal.
Però és que és vergonyós.
Jo quan he vist la notícia, doncs... Pues...
Però això què és?
Clar,
ells... On anirem a parar, no?
Ells han fet un anunci posant que la gent que sàpiga alguna cosa, que pugui veure-la, pues que ho denunciï a la policia local. I des d'aquí, pues, nosaltres,
aprofitant
el programa, pues, fem també aquesta crida.
Sí, sí.
O aquesta denúncia, com dius tu.
Sí, perquè fa molta ràbia.
No? A veure si algú... Sí, perquè això pot passar a qualsevol puesto. Però és que...
Home, el vandalisme mai està justificat, evidentment,
no?
Però és que no sé què guanyen fent aquestes coses, la veritat.
Pues fer-ho malbé tot
fa...
i fer que la gent s'emprenyi, pues, perquè... Bueno, tu tens gos?
No.
Pues diu que com podem saber quants anys té un gos? El primer any d'un can diu que equival a 21 anys humans.
Carai.
Mentre que el resta d'anys que compleix el gos seran com 4 anys els humans. D'aquí que només visquin, això de la traducció, nena, me fa una mica de... D'aquí que només visquin entre 8 i 20 anys, dependent de la raça. Tu multipliques i dius, mare meva, així que té... I ara tinc aquesta, que es diu el bon català, després de dinar, sempre té un son o fred.
Sí.
I diu, una bona becaineta és sagrada per poder continuar amb força la dura jornada. La revista Time How, que no sé si ho llegeixo bé, ha descobert un lloc a Barcelona on et permet fer-ho, l'únic cafè bar on també pots fer una migdiada situat al carrer Muntaner. La idea principal d'aquest cafè és perquè la gent hi vagi a descansar, però també a estudiar, llegir, pensar... Una bona estona sense la pressa de saber que t'hi volen fora per tenir més clients, també disposen de wifi gratuït, a més d'un espai chill-out on poder descansar entre un oasi de silenci, amb endolls on poder recargar la bateria del telèfon mòbil o connectar el teu ordinador.
Sí, molt bé, no?
Bueno, saps que a Japó també hi han aquells mini o micro apartaments que
I
són
micro,
com,
i micro.
Com si fossin... A veure si...
Les catapultes,
sembla. Si t'ho explico bé.
Sí, sí,
nichos de cementiri,
sí, sí,
perquè
sí.
És el que semblen.
Sí.
Que em perdoni la gent, no?
Sí.
I ara fiques allà i veus un damunt de l'altre allà dormint, que et fa gràcia, però et trobis, mare meva.
Et fa gràcia, però jo no m'hi posaria, què vols que digui?
Jo tampoc, perquè si ja de cas ve algú ja tancar la porta...
Ja puc tenir son. Però només de pensar-ho m'entra una angoixa que no puc.
No, jo em fico allà i em tanquen la porta
no,
i mare
no,
meva.
No, jo tampoc. Vinga, que anem acabant.
Pues anem acabant. Pues aquí tinc un acudit que diu la belleza que atrae rara vez coincide con la belleza que enamora. I això ho va dir José Ortega y Gasset.
Molt bé.
Que en tenia més, però com que m'has agafat amb el peu canviant, no pensava que ja tenia de deixar.
Home, sí, si et deixo, no, aquí continuem fins a la una.
Jo, mira, si tinc retallets, o sigui que amb els que tinc aquí n'hi han però de moltíssims.
Doncs reserva-te'ls per la setmana que ve.
Sí, aquesta te diré. Dicen que de mala pata estrenar zapatos cuando llueve. O sigui que si plou, no estrenis sabates, eh?
Exactament.
Que et donarà mala pata.
Gràcies, Juani, que vagi
bé. Adéu, bon dia.